Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta tarda es presenta a Cerdanyola la plataforma pel Tram Vallès. Es tracta d'un moviment ciutadà que demana la creació d'una xarxa de tramvies que relligui les principals poblacions de Vallès Occidental. A les primeres fases s'ha d'unir Terrassa, Sabadell, Barberà, Badia, la UAB, Cerdanyola, Ripollet, Montcada i Reixac, Sant Cugat i Rubí. El Tram Vallès és una idea sorgida entre els usuaris del transport públic, veïns i treballadors de la comarca per solventar els problemes actuals de mobilitat interna, donat que el 80% dels desplaçaments són entre poblacions vallesanes. La plataforma aposta pel mode tramviaire, donat el seu baix consum energètic, el baix cost de construcció respecte als ferrocarrils soterrat i la seva elevada capacitat de transport i accessibilitat. Un mètode de transport sostenible que sembla estar aconseguint cada vegada més suport tant entre els agents socials com polítics. Una bona notícia que a més arriba al Dia Internacional del Medi Ambient. I de tot plegat parlarem a l'info d'avui. Repassem abans, però, la resta de notícies, els titulars amb Laia Prats. Aquest diumenge se celebra les eleccions al Parlament Europeu.
Farem un repàs de les propostes dels diversos partits polítics que aquestes setmanes han fet campanya al municipi.
Avui se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient.
Aquesta tarda la Casa de Natura acollirà una sèrie d'activitats. En parlarem amb la tècnica de Medi Ambient, Rosa Moragas.
Ripollet i Cerdanyola signen un conveni sobre patrimoni.
Es tracta d'un projecte de recerca històrica, social i de vida quotidiana que vol comptar amb la col·laboració dels veïns i veïnes del barri.
Aquesta tarda es presenta el programa de la Festa Major 2009.
El president del Patronat Municipal de Cultura, Ferran Tornera, ens en donarà més detalls.
El Sant Gabriel inicia aquesta tarda el seu 29è torneig de bàsquet.
Fins diumenge les instal·lacions de l'escola acolliran diverses activitats, concursos i competicions.
La regidoria de joventut presenta les seves activitats pel Cafeti de nit.
Una de les més esperades és el certamen de curtmetratges que enguany arriba a la seva 11a edició.
I demà el PAME realitza una jornada de portes obertes.
D'aquest i d'altres temes relacionats amb el Patronat d'Esports en parlarem amb el segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, que ens acompanyarà avui a l'entrevista.
Esteu escoltant Info.
A motiu de les eleccions europees d'aquest diumenge, les diverses formacions polítiques fan arribar als ripolletens els seus programes electorals. El primer en visitar Ripollet va ser el diputat convergent, Oriol Pujol, que va insistir en la importància d'aquesta convocatòria.
Pujol va afirmar que a Europa es decideixen coses que afecten a tots, també a Ripollet, i que és la clau per poder sortir de la crisi econòmica actual. També va destacar que per Convergència la prioritat és fer arribar la veu dels municipis a Europa.
El Parlament Europeu s'hi ha d'anar a defensar els interessos de la gent de Ripollet. Directíssimament, i nosaltres prioritàriament anirem a defensar els interessos de la gent de Ripollet, que si això ho acaba sumant amb els interessos de la diferent gent, té a veure amb això, no? Amb els temes econòmics, els temes culturals, els temes d'infraestructures. Que quedi molt clar, les opcions que es puguin prendre a nivell europeu, per exemple, al voltant de grans eixos ferroviaris, grans eixos de comunicació, si no hi som nosaltres defensant els nostres eixos, si no hi som nosaltres defensant els nostres interessos, ningú el defensarà per nosaltres.
D'altra banda, el passat divendres, la diputada socialista Montserrat Tura va visitar Ripollet en un acte organitzat pel PSC local al Centre Cultural. Tura va animar la participació dels ripolletens, ja que, segons les seves paraules, a Europa en juguem més coses de les que ens pensem.
Només s'entén l'exercici del poder polític si és per mandat dels ciutadans i si és per aproximar als ciutadans les decisions i per compartir-les amb ells i permetre la seva participació, que val la pena exercir un càrrec de responsabilitat política, i per això fa falta anar a votar, i per això fa falta anar a votar socialisme, per això fa falta anar a votar socialdemocràcia, que Europa ha demostrat com a cap lloc del món l'avenç social capaç de produir en els estats del nord d'Europa, sobretot, que des de fa molts anys han estat governats per la socialdemocràcia.
Dimarts al matí va ser el torn de la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. En declaracions a la premsa, Sánchez Camacho va assegurar que una de les prioritats del seu partit és l'atur, que segons ells continua presentant dades preocupants.
I el que hem vist és que l'atur està incrementant-se i, per tant, que no s'està produint l'increment de contractació. L'atur està sent un problema molt greu per a tots els catalans, perquè tenim més de 500.000 d'aturats a Catalunya, i el que volem és que des de les polítiques del Partit Popular a Europa nosaltres puguem lluitar contra aquest increment de l'atur davant de la ineficàcia i davant de la incompetència del Partit Socialista. Per tant, el Partit Popular presenta avui el seu programa de formació, el seu programa d'educació, el seu programa d'impuls a les polítiques actives per crear ocupació a Catalunya, per crear ocupació a Europa.
Per últim, dimarts al vespre, la diputada Anna Simó d'Esquerra Republicana de Catalunya va animar la població a votar el proper dia 7, ja que segons les seves declaracions, moltes de les lleis que afecten a Catalunya surten del Parlament Europeu.
Jo a la ciutadania de Ripollet li diria que és importantíssim anar a votar en aquestes eleccions europees. Intuïm que molta gent no veu aquestes eleccions europees com unes eleccions importants pel seu dia a dia, i això és un greu error, perquè el 70% de les lleis que ens afecten aquí a Catalunya són lleis que deriven del Parlament Europeu, i per tant necessitem tenir força i veu allà per poder anar en la línia dels interessos de la gent d'aquí.
D'altra banda, Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, concorre per primera vegada a unes eleccions europees.
Dimecres passat, José Manuel Villegas, número 2 de la llista pel Parlament Europeu, va estar repartint informació electoral pel mercat setmanal amb d'altres militants del seu partit. Villegas va declarar als micròfons de Ripollet Ràdio que vol que els ciutadans se sentin al centre d'Europa.
Pero estamos con mucha ilusión de dar un discurso nuevo, fresco, que llegue a la gente y que pueda hacer que la gente se vuelva a ilusionar un poco con el proyecto europeo, que yo creo que se está haciendo de espaldas al ciudadano. Y eso se está notando. Los ciudadanos no te muestran ningún interés por Europa porque se está construyendo en Europa de espaldas a ellos. Nosotros proponemos que eso cambie y que sea una construcción europea en la que el ciudadano sea el centro de esa construcción.
Recordem que a Ripollet el cens electoral està composat per 26.097 espanyols i 85 comunitaris que van sol·licitar el dret a vot.
En total s'han escollit 114 titulars i 342 suplents entre presidents i vocals. Per la jornada electoral, Ripollet comptarà amb 8 col·legis i 38 meses electorals, per tal que tota la jornada transcorri amb total normalitat, i treballaran 42 persones com a representants de l'administració, 8 membres de la brigada municipal i 22 policies locals. Els veïns i veïnes de Ripollet podran fer el seguiment de la jornada electoral en temps real a la web municipal Ripollet.
El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel Tresserres, va informar el passat 2 de juny al Consell Comarcal del Vallès Occidental que 4 de cada 5 llars del Vallès Occidental, en concret un 78%, ja estan adaptades per rebre la televisió digital terrestre. Pel que fa al percentatge de cobertura en aquesta comarca, un 99,7% de la població ja rep correctament el senyal de la TDT.
D'aquesta manera, el Vallès Occidental ja està preparat per a l'apagada analògica definitiva prevista per al 3 d'abril de 2010. Paral·lelament, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació està fent al Vallès Occidental la campanya La TDT ha arribat a casa teva, connecta't a la TDT, que ja s'ha fet a 18 comarques i que en els pròxims mesos arribarà a 23 més. Es tracta d'una campanya informativa per explicar a la ciutadania el procés d'encesa digital.
Per rebre correctament la TDT, els usuaris s'han d'adaptar la seva antena i disposar d'un televisor amb descodificador, ja sigui extern o bé integrat al propi aparell.
Per a una correcta instal·lació de l'antena, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació recomana que els ciutadans s'adrecin a les empreses instal·ladores identificades amb el distintiu Agent TDT, ja que ofereixen una garantia d'informació i assessorament tècnic en el procés d'adaptació. En el cas de les comunitats de veïns, també es pot demanar informació a l'administrador de finques, que juntament amb els seus col·legis professionals col·laboren al procés de connexió. El ciutadà també es pot informar de tot el procés d'adaptació a la TDT a través del telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya, al 012, i del web www.tdt.cat.
Fa poques setmanes van començar les obres del segon centre d'assistència primària de Ripollet. La seva construcció, adjudicada a l'empresa Imaga Proyectos y Construcciones S.A., té un cost d'uns 2,4 milions d'euros que han estat avançats per l'Ajuntament, així com la cessió de terrenys, per tal que la Generalitat agilitzi la seva posada en marxa.
El nou ambulatori de Ripollet es situarà a l'Avinguda de Catalunya, amb el carrer de Puigmal, en uns terrenys municipals cedits per l'Ajuntament, confrontant-se amb els altres nous equipaments ja oberts, el CEI Pinatons i la Llar d'Infants La Barema. L'edifici constarà de dues plantes i tindrà una superfície construïda d'uns 1.600 metres quadrats. Les consultes estaran a la planta baixa, de manera que els usuaris no hagin de pujar escales. En aquest espai també s'ubicaran el Departament d'Atenció Continuada, el d'Educació Sanitària i la secció de Pediatria. El centre disposarà de 10 consultes de Medicina i Infermeria de Família, 4 consultes de Pediatria i Infermeria Pediàtrica, 2 consultes d'Odontologia, 5 consultes polivalents, una zona d'extraccions i atenció i una d'àrea d'Educació Sanitària.
La plataforma pel transport públic ha expressat la seva satisfacció davant el suport creixent, tant social com polític, que està rebent el projecte del Tram Vallès. Un exemple és la plataforma ciutadana en suport al Tram Vallès, que es presentarà aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Can Altimirat de Cerdanyola.
La plataforma que vetllarà pel compliment del projecte compta amb el suport de 4 entitats de Ripollet, com són les associacions de veïns de Can Clos, Can Mas, Maragall i Sant Andreu. També hi pertany l'ADENC, diverses entitats veïnals de Badia, Barberà, Sabadell i Terrassa, així com el Bicicleta Club de Catalunya, les associacions Catalunya Sostenible, Cerdanyola Via Verda, Via Vallès, el sindicat Comissions Obreres i la PTP.
Tal com ha fet l'Ajuntament de Ripollet, tots els municipis per on passaria el projecte de tramvia pel Vallès Occidental de la PTP han aprovat una moció al plenari per majoria absoluta o per unanimitat, amb excepció de Montcada i Reixac, que hi va votar en contra, i de Cerdanyola, que encara no l'ha presentat al ple.
Així, Badia del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Terrassa, Sabadell i Ripollet, amb gairebé 600.000 habitants, han donat ja suport a la proposta del tram Vallès. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya ha inclòs gran part del traçat del projecte a la revisió del Pla Territorial Metropolità de Barcelona presentada el passat 26 de maig. A més, el tramvia comarcal està inclòs al Pacte Nacional d'Infraestructures, actualment en procés de supervisió per part dels agents socials i econòmics.
El comitè d'empresa i la direcció d'Ismael Ibar han signat un preacord per allargar l'expedient de regulació temporal d'ocupació que havien pactat al gener, així com la retirada consensuada de l'expedient d'extincions presentat el mes de maig i que suposava un acomiadament del 75% de la plantilla.
Des del comitè d'empresa valoren positivament aquest pacte perquè suposa la recuperació del diàleg i la codecisió a l'empresa, així com la recerca activa i conjunta de solucions que aconsegueixin preservar la majoria de llocs de feina. Segons fonts del comitè, ara queda afrontar el descens de comandes de l'empresa. També han volgut agrair el suport rebut per part dels ciutadans de Montcada i Reixac, així com del seu alcalde César Arrizabalaga.
El Museu de Cerdanyola i el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata, amb el suport de la Diputació de Barcelona, han endegat un projecte d'investigació sota el títol Pont Vell Tiana, el vincle de la nostra història. Es tracta d'un projecte de recerca a nivell històric, social i de vida quotidiana que vol comptar amb la col·laboració dels veïns i veïnes del barri.
La iniciativa va ser presentada el passat dimecres 3 de juny al CIP Molí d'en Rata per la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cerdanyola, Consol Pla, el president del Patronat Municipal de Cultura de Ripollet, Ferran Tornell, i el gerent de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, Carles Vicente. Tornell explicava així els objectius del projecte.
L'objectiu, a més clar, és dur a terme un projecte de recerca precisament en un dels punts on Cerdanyola i Ripollet conflueixen al barri de Pont Vell, Can Tiana. I volem que tingui una continuïtat i que es tradueixi en diferents elements i activitats. Pensem que és important redescobrir el barri, implicar els veïns i veïnes i donar a conèixer tot allò que el constitueix, l'ha constituït, la seva història i que, per suposat, creiem que el fa viu.
Des de Cerdanyola, Consol Pla va destacar el protagonisme que han de tenir els veïns i veïnes del barri en aquest projecte.
Aquest projecte és el primer que fem entre els dos municipis i que d'alguna manera el que volem és que els protagonistes siguin la gent d'aquest barri de Tiana, Pont Vell, perquè seran els que ens ajudaran a tirar endavant el projecte. En definitiva, és veritat que no hi ha gran pressupost, tampoc es necessita. Aquí el que necessitem més és la col·laboració i la implicació de la gent del barri.
Pont Vell Tiana, el vincle de la nostra història, forma part del programa de cultura i proximitat de la Diputació de Barcelona, endegat fa 3 anys, i on es destaquen iniciatives de la cinquantena de museus que actualment formen part de la xarxa de museus locals. El responsable de cultura, Carles Vicente, va assegurar que projectes com aquest van en el camí d'evitar l'exclusió cultural.
La voluntat de enfrontar-nos a l'exclusió cultural, que no és ben bé exactament el mateix que l'exclusió social i econòmica, però que en l'àmbit de la cultura em fa l'efecte que tenim un bon instrument que ajuda a integrar, que ajuda a respectar-nos, i en aquest sentit projectes com aquest que avui posem en marxa crec que van en aquesta línia, és a dir, donar el protagonisme al ciutadà, fer-lo partícip de la creació del discurs històric propi i sobretot animar-lo a reconèixer-se en una realitat determinada.
A l'acte es va presentar el logo d'aquesta iniciativa que fa referència al pont de Vianants, així com el díptic informatiu que es repartirà pel barri amb l'objectiu de captar la participació de totes aquelles persones que puguin aportar algun tipus d'informació. Amb el material recollit s'elaboraran dos plafons que s'exposaran durant les festes de la tardor de Can Tiana Pont Vell el proper mes de setembre, així com en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2009.
Entre el 28 i el 31 d'agost de 2009, Ripollet gaudirà de la seva festa major. La festa gran de Ripollet ja té cartell i el seu programa pràcticament enllestit, tot i que la presentació oficial tindrà lloc aquesta tarda. Nosaltres hem volgut conèixer ja de primera mà alguns detalls d'aquest programa. És per això que tenim a l'altra banda del telèfon el president del Patronat Municipal de Cultura, Ferran Tornell. Senyor Tornell, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens pot dir, primer de tot, del cartell guanyador de la festa major 2009?
Que és el millor cartell. És el millor cartell. A menys d'aquest any, jo crec que és una aposta forta, una tota la comissió com està d'acord, al final, després de debats i de votacions i de tot el que és un concurs, doncs crec que és un cartell elèctric, amb pon dos colors, crida l'atenció, es deu bé tota la informació que s'ha de donar. Jo crec que ja més compleix el que deia, no?, el concurs, que pugui ser festa major un i després hi haurà un altre molt semblant amb un altre color, diguem, que és també apte per que és la informació de Lloreta, no?
Mm-hmm. Qui ha estat la guanyadora?
La guanyadora ha estat Montse Guerra.
És una noia de Ripollet o no, de fora?
Em sembla que és de Barberà, però viurà dintre de poc a Ripollet. Em sembla que és així, però està aquí. Crec que també va guanyar el que és és bona, és una dissenyadora bona, que també va guanyar el concurs Cartell de Dona. Precisament ha tingut la sort aquest any de guanyar els dos concursos, però la sort, i també, com sempre diem, que la sort agafi amb el pinzell a la mà, en aquest cas, mai millor dit, no?
El talent, no? Com dèiem, la presentació del programa de Festa Major aquesta tarda, però, si us plau, què ens pot avançar d'aquest programa?
Aviam, ja vaig comentar, vam comentar des del govern, i jo com a portaveu, diguem, de cultura i que és representatiu de la Festa Major, que l'any passat vam fer un salt qualitatiu molt important amb el que era la Festa Major, i que aquest any el que hem de fer és establir-ho. Ja parlarem, si voleu, perquè els números són altres números, hi ha menys quantitat de pressupost dedicat a la Festa Major, però l'esperit de baixar i fer més coses al centre del poble, potenciar que és la Lloreta i la Lloreta dintre de la Festa Major, escenari al centre del poble, activitats per totes les edats, perquè, per exemple, els infants de Ripollet tinguin activitats gairebé cada dia o cada dia, que el pregó de Festa Major defugint de nou aquest any el que és, que vingui algú famós i faci el pregó, doncs no, aquest any també tenim la companyia Toni Ton, que es farà un espectacle que obre diem de Festa Major i que es diu que és el primer espectacle de petit format de 30-40 minuts de Festa Major. Tot això és la novetat, que és la ratificació, diguem, de grans canvis i la gran aposta que va fer la Comissió de Festa Major l'any passat, que déu-n'hi-do, no?
Mm-hmm. Llavors, pel que fa l'any passat, no cal destacar grans novetats, però sí que podem destacar quines seran les principals actuacions, no?
Sí, exacte. Actuacions sí, perquè actuacions o coses a fer, per exemple, sempre teníem el mercat medieval, aquest any tenim un mercat de pagès, que en compte de ser de 3 dies serà de 2 dies, el dissabte i el diumenge. Tenim, doncs, el jazz, per exemple, que aquest any en compte de dos grups, perquè clar, l'any passat també, com que vam fer molts canvis, en positiu també van haver-hi coses que vam dir, pues, això sí, això no, els horaris el que eren dos espectacles del diumenge passa un, que tenim Bollywood, per exemple, que aquesta tarda ja parlem per a concret de tot el tema, no? Però tenim Bollywood en comptes de fer un com ja he dit, no? Els dos espectacles farem un, que en una hora que creiem que omplirà i s'omplirà la gent, per exemple, dissabte igual fem un, d'allà en comptes de dos grups el divendres i en comptes de fer-ho al pati ho fem a l'escenari que tenim a la plaça del mercat i a la plaça Pere Quart, i en comptes de ser dos grups de jazz fem un amb una qualitat molt important. Són aquestes petites coses. Aquest any, per exemple, al Magí Velleta tenim una novetat i un grup que aquest any per caché i per tot l'hem pogut contractar, que és Mago de Oz, un referent nacional de pop rock celta i melòdic, si volem, que tothom el coneix i que serà un bon espectacle musical. I també diumenge doncs fem el que és el dia de que quatre grups que ara tindrà poc i acabarà al juny el dia exactament perquè es puguin presentar maquetes perquè grups de Ripollet o grups amb gent sobretot de Ripollet pugui actuar i fer un de taloners de Mago de Oz i els altres tres puguin actuar el diumenge com a la festa, diguem, del rock de la gent jove que toca a Ripollet. Jo crec que són novetats molt importants a destacar. I també vull destacar, per què no, que sempre, lògicament, s'ha fet i es fa a tots els municipis, que, bueno, que els grups locals només posant-los a l'escenari, la sonorització i el que és el catering, el seu sopar característic, doncs ja està. Pues, aquest any a part d'això, que sempre hi ha de ser, doncs per què no a cadascú que toqui aquell grup sabrà que tindrà una petita gratificació econòmica, perquè no són professionals, però sí que és veritat que una de les empreses tenen que menys que per tocar al seu poble, almenys tingui una petita gratificació, que jo crec que això és un incentiu bastant important, no?
Uns concerts aquests que consoliden la Llibreta, no?, en el marc de la Festa Major.
Sí, 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 ho tenim clar, i a més Llibreta també amb el tema dels costos ha anat molt bé, ha permès que els costos s'hagin pogut repartir i tinguem moltes més coses al que és el centre municipi. Jo crec que entre cometes i gairebé quadrem el cercle de qualitat, quantitat i optimització de recursos, no?
Doncs senyor Ferran Tornel, president del Patronat Municipal de Cultura, aquesta tarda més, podríem dir, perquè tenim la presentació oficial d'aquest programa i ens donarà més dades. Moltíssimes gràcies per això, per fer-nos aquests 5 cèntims.
A vosaltres, i només deixeu-me acabar amb una cosa. Tot això, i més que mai, perquè és, per mi és molt normal, per la gent pot semblar que no, però una comissió de Festa Major... que al principi va tenir problemes i no tothom hi creia, ha demostrat que sense aquesta comissió, us puc assegurar, perquè ja portem molts anys, jo almenys porto 10 anys treballant temes culturals i treballant Festa Major i programes, no s'hagués pogut fer això. Això ho sabem i ho tenim molt més que clar. Gràcies.
Doncs fem extensió d'aquest agraïment a la comissió de la Festa Major i també a vostè per haver-nos atès. Moltes gràcies.
Vale, vosaltres.
Bon cap de setmana.
El 91.3 Info.
El Centre de Recursos Pedagògics va atorgar la setmana passada els premis de recerca de treballs elaborats pels estudiants de batxillerat de Montcada i Reixac, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda. L'acte va tenir lloc al Centre Cívic de Vapor de Santa Perpètua i va comptar amb la presència de representants municipals dels tres municipis, entre ells l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera.
Enguany s'han seleccionat 6 treballs realitzats per alumnes ripolletens. Els joves guardonats han estat Patricia Pérez i Elisabet Alonso de l'IES Can Mas, Diego Tumulo i Gerard Mora de l'IES Lluís Companys i Maria Pi Tania Lara de l'IES Palau.
El certamen que enguany arriba a la 7a edició és una iniciativa del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental, del qual formen part els tres municipis participants.
Els objectius d'aquesta experiència són incentivar i potenciar l'elaboració dels treballs, reconèixer l'esforç i la feina ben feta tant dels alumnes com dels professors i apropar la recerca a la població de les tres localitats des de la biblioteca del Centre de Recursos Pedagògics de la zona per tal que puguin ser consultats. Donant l'èxit d'aquesta iniciativa, els tres ajuntaments implicats han signat un conveni de col·laboració fins l'any 2011 per tal de continuar reconeixent els millors treballs de recerca de batxillerat.
La Diputació de Barcelona ha organitzat un curs sobre reptes de futur dels consells escolars municipals adreçat a regidors i tècnics d'educació. La setmana passada es va realitzar l'última sessió del curs amb l'organització d'una taula rodona on es presentaven experiències sobre aquests consells escolars municipals.
La regidora d'Educació de Ripollet, Maria del Mar Viera, va formar part d'aquesta taula rodona juntament amb representants dels municipis d'Hospitalet i Masquefa. La regidora va explicar el funcionament del Consell Escolar Municipal de Ripollet amb les comissions i representants que en formen part, així com la dinàmica utilitzada per tal que aquest òrgan de participació i consulta de la comunitat educativa sigui una eina útil i de real participació. Els diferents representants de diversos ajuntaments van poder fer preguntes a les experiències dels tres municipis.
El proper dimarts 9 de juny finalitza el curs d'educació viària que tots els anys organitza la policia local de Ripollet. L'acte tindrà lloc al Teatre Auditori a les 10 del matí i s'entregaran els diplomes de participació.
El curs va començar el 7 d'octubre de l'any passat sota el títol Educació per a la Mobilitat Segura. Amb la intenció d'arribar al màxim d'alumnes possible, aquest curs es va iniciar amb una nova activitat destinada als nens i nenes de tercer i quart de primària, que va consistir en un espectacle teatral. La Fundació RAC és l'entitat impulsora d'aquesta iniciativa, juntament amb el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Ripollet. A més, tots els alumnes han realitzat dibuixos inspirats en l'educació viària que es van poder veure la setmana passada al vestíbul del Centre Cultural.
Des de 1972, el 5 de juny de cada any, se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquesta data va ser establerta per l'Assemblea General de Nacions Unides per sensibilitzar l'opinió mundial en relació a temes ambientals, intensificant l'atenció i l'acció política. Avui des de la Casa de Natura de Ripollet s'han preparat un seguit d'activitats amb motiu d'aquest dia. Tot seguit en parlem amb la tècnica de Medi Ambient, Rosa Moragas. Hola, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Explica'ns una miqueta quines són les activitats que heu preparat per aquesta tarda.
Mira, farem una mica com a 5 racons, que estaran tots en el jardí, si no plou, cada un especialitzat en una cosa. En un hi haurà energia, en l'altre residus, l'altre biodiversitat, educació ambiental i aigua. Llavors, en l'apartat, diguem-ne, en el racó d'energia, tindrem unes cuines solars on, gràcies, si el sol ho permet, farem pizza. Després, en el taller, en el racó de residus, farem dos o tres tallers de reciclatge de residus, no? En un farem, aprofitant papers antics i papers vells, farem unes llibretes, en altres farem uns tallers en Port Espanya amb ampolles d'aigua i farem puzzles i coses així. Després, en l'estand de biodiversitat, doncs farem uns puzzles d'ocells que han fet des de la Casa de Natura, i després en el d'aigua doncs es farà un joc de com funciona una depuradora, i en el d'educació ambiental es posaran els recursos de la Casa de Natura i moltes de les publicacions que hem fet. Mm-hmm. Després hi haurà un grup d'animació que farà dos passis també amb cançons relacionades amb el medi ambient, i hi haurà una mica de berenar amb fruita i uns quants entrepans. Això serà a grans trets el que serà la festa d'avui.
Per vosaltres, quins són els objectius d'aquest Dia Mundial del Medi Ambient?
Mira, és conscienciar i educar envers de les problemàtiques mediambientals actuals, no? O sigui, és fer una mica de ressò de l'elevat consum energètic que tenim, que hi ha a la nostra societat, i que això provoca moltes problemàtiques ambientals, o els hàbits que té també la nostra societat, que fa que consumim moltíssim i que generem per tant molts residus, o tota la quantitat d'espècies animals i vegetals que estan en perill d'extinció i les causes que ho provoquen, per tant de quines maneres podem fer perquè això no segueixi passant. I després l'aigua, els problemes que es deriven de l'aigua com a recurs que és natural i que no és limitat, i bueno, de la manera de consumir-la de la millor manera possible i sense malgastar-la, bàsicament. I després, esclar, tot això és educació mediambiental, i per tant doncs són totes les nostres publicacions, tota la nostra feina que portem des de la casa, i una mica explicar-la i anar repetint publicacions i una mica matxacant el personal, no? Una mica incidint en tot això.
Mm-hmm. Les activitats seran a partir de les 5 de la tarda a la Casa de Natura. Encara que plogui, es farà?
Encara que plogui, perquè si realment no podem estar al jardí, tenim totes les aules i la part central, que la condicionaríem per fer els tallers i per poder seguir amb la nostra celebració.
Mm-hmm. D'altra banda, per acabar, volíem comentar que la Regidoria de Medi Ambient ha demanat acollir-se a la campanya Millor que nou 100% vell. Expliqui'ns una miqueta en què consisteix i com es pot obtenir informació.
Sí, mira, aquesta campanya la promou l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, i es basa en una mica la reutilització de coses, per tant aboga pels mercats de segona mà i els mercats d'intercanvi, i després promou que la gent arregli les seves coses, que doni un segon ús a coses que potser les llançarien, per tant a reparar i arreglar, diguem-ne. Llavors el que es fa és un recull de tots els comerços del poble que es dediquen amb això, no? Mm-hmm. Llavors hi ha des d'un recull de les empreses que es dediquen a arreglar electrodomèstics, com empreses que es dediquen a tapisseries o fontaneries o làmpares, que es dediquen també a qüestions de lampisteria, etc. I bueno, llavors això, hi ha uns pamfletos, uns tríptics que es troben en els edificis municipals. Mm-hmm. I llavors jo calculo a partir de setembre, octubre, que es tornarà a reiniciar aquesta campanya, que ens hi puguem una altra vegada agafar i en tots els actes públics que fem al carrer i això, que puguin haver uns estants que munta l'entitat metropolitana amb tota aquesta informació i amb una mica d'exposició. Mm-hmm. I això és.
Molt bé, doncs nosaltres de moment esperem que aquesta tarda no plogui, que aquesta festa del medi ambient, del Dia Mundial, doncs es faci amb normalitat i que sigui això, com dèiem, una festa per educar el medi ambient. La tècnica municipal de medi ambient, Rosa Moragas, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Vinga, merci.
Adéu, adéu.
El 91.3 Info.
Fins al proper mes de setembre, la Rambla de Sant Jordi entre el carrer de Pedró fins al carrer de la Mercè tindrà horari especial d'estiu. Així romandrà tancada des de les 5 de la tarda de dissabte fins a les 12 de la nit de diumenge.
L'objectiu de la Rambla de Vianants és guanyar un espai on potenciar la convivència ciutadana i millorar la qualitat de vida de Ripollet. L'espai s'habilita pel passeig i l'esbarjo, per la qual cosa cal evitar les activitats que, desenvolupades sense prudència, poden ocasionar molèsties als veïns i vianants. Com a conseqüència d'aquesta mesura, l'itinerari de la línia d'autobusos i les parades corresponents es traslladen a la Rambla de Sant Andreu.
Aquesta setmana s'han inaugurat dues de les exposicions realitzades pels tallers del Centre Cultural. En primer lloc, Calidoscopi, un recull de treballs dels alumnes del taller d'art infantil.
El seu responsable, Antonio Pérez, felicitava així els participants.
La exposición final es cuando ponemos un poquito de todo lo que hemos hecho durante el año. Y hemos hecho muchas cosas, ¿eh? Yo después, cuando miro así las carpetas y empiezo a mirar todo lo que hemos hecho, hemos trabajado muchísimo. Hemos trabajado con fango, hemos trabajado con cartón, hemos hecho un montón de cosas. Y aún nos quedan cositas por hacer en este último mes. Pues ya todo esto lo tenemos colocado, ha quedado muy rico, estoy muy contento de cómo ha quedado. Y ahora solo me queda felicitaros, animaros a seguir pintando, a seguir dibujando, ¿eh? No lo dejéis nunca, y nada más.
El mateix dia s'inaugurava també Entre Fils, que mostra la feina feta durant els tallers de puntes de coixí i tall i confecció del Centre Cultural. Isabel Sales, responsable del taller, valorava així el curs.
Yo espero, igual que yo estoy contenta con lo que me han hecho mis alumnas, yo espero que también ellas lo estén y estén satisfechas de su curso. Yo las quiero felicitar porque verdaderamente se lo merecen.
Aquesta exposició es podrà veure a la sala 1 del Centre Cultural fins al proper 14 de juny.
Durant els mesos de juny, juliol i setembre, tant el Cafetí de Casal de Joves com el de Can Mas es realitzaran diferents activitats incloses en el programa Cafetí de Nit. Una de les més esperades és el certamen de curtmetratges, que enguany arriba a la 11a edició i inclou la segona edició dels Curs Express.
El passat dimecres 3 de juny, el regidor de Cultura, Ferran Tornel, va presentar el programa d'activitats que comptaran amb cinema, jocs i música. Per a Tornel, el Cafetí de Nit pretén ser una oferta alternativa d'oci nocturn. L'escoltem.
La finalitat d'aquest programa és sobretot potenciar les activitats d'oci juvenil participatiu, no consumista, i que ajudi al desenvolupament personal dels i les joves, tots ells. La participació dels joves en aquest tipus d'activitats ha estat, i volem que sigui, activa, perquè molts d'ells ens han plantejat l'activitat i l'han organitzat amb el suport econòmic i logístic de l'Ajuntament, com no podria ser d'altra manera. És el que sempre ha pretén al principi. Va costar fer això, però ara ja tenim una bona xarxa com perquè moltes activitats que ara passarem a dir-les neixin d'idees dels mateixos joves.
El programa d'activitats començarà el dia 12 de juny amb una sessió de jocs de 8 del vespre a 10 de la nit al Parc de Rizal, organitzada pels joves del Cafetí i la Regidoria de Joventut. D'altra banda, els dies 19 i 26 de juny hi haurà cinema a la fresca al pati del Centre Cultural i al Parc de Rizal, respectivament, a partir de les 10 de la nit. El dia 4 de juliol se celebrarà el primer Urban Day Ripollet 2009 i a partir del dia 10 començarà el certamen de curtmetratges. La darrera activitat serà el 18 de setembre amb la tercera nit jove de l'Esplai i l'Estel. Totes les activitats són d'entrada lliure i gratuïta i compten amb el suport de la Regidoria de Joventut, el projecte integral al barri de Can Mas, la Diputació de Barcelona i la Secretaria General de Joventut.
Aquest dissabte el Col·legi Tiana organitza el fi de curs a les instal·lacions del col·legi. Durant tot el dia hi haurà tallers i activitats esportives i el fi de festa el posarà l'orquestra coctelera amb un ball de nit.
Les activitats començaran a les 9 del matí amb la promoció d'activitats extraescolars. Així es podran veure exhibicions de judo, patinatge, futbol i tallers de plàstica. A les 2 es farà un dinar de germanor al pati de l'escola i per la tarda començarà el festival de música i dansa a càrrec dels més de 240 alumnes del col·legi. A les 10 de la nit començarà l'actuació de l'orquestra coctelera i la celebració es tancarà amb un castell de focs. Durant tota la nit hi haurà servei de bar amb entrepans i begudes.
El bàsquet Sant Gabriel celebra aquest cap de setmana el seu tradicional torneig de bàsquet, que enguany arriba a la 29a edició.
Divendres tindrà lloc el concurs de tir i habilitats i dissabte es disputaran diversos partits entre els diferents equips de l'entitat. Diumenge tindrà lloc el torneig 3x3, que finalitzarà amb el lliurament de trofeus i regals. Totes les activitats tindran lloc a les instal·lacions del Col·legi Sant Gabriel.
Aquest cap de setmana comença la setmana esportiva organitzada pel Club de Futbol Ripollet. Entre el 6 i el 7 de juny jugaran les categories petites i el 13 i 14 els més grans. Tots els partits es jugaran al camp municipal de Ripollet.
A la setmana esportiva d'enguany participaran equips de Sabadell, Terrassa, Badalona, Mataró, Sant Quirze, Badia del Vallès i Barcelona, que han estat convidats pel club local. El 6 i 7 de juny competiran les categories de Benjamí, Pre-Benjamí, Alaví, Cadet i Juvenil, i el 13 i el 14 la resta. Les competicions començaran a les 9 del matí fins a les 7 de la tarda i es realitzarà l'entrega de trofeus de cada categoria després de cada partit.
A motiu de l'edició del número 150, el Butlletí Municipal vol premiar la fidelitat dels seus lectors amb la rifa d'un viatge per a dues persones de 4 dies realitzada el 16 al 19 de juliol d'enguany a Menorca.
El premi inclou dos passatges d'avió en Spanair i trasllat a l'hotel i allotjament en habitació doble i pensió completa a l'hotel Barceló Hamilton, situat a Mahó, Menorca. Per optar a aquest premi, caldrà emplenar el cupó que apareix a l'edició de juny del butlletí i dipositar-lo en una urna instal·lada al Centre Cultural. El sorteig tindrà lloc l'11 de juny a les 11 hores, cara al públic, al peu de les instal·lacions del Patronat de Comunicació a la Rambla de Sant Jordi número 6. També es podrà seguir en directe per Ripollet Ràdio al 91.3 de la FM i a la web municipal ripollet.cat.
El 91.3 Info.
Fem ara un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres, Ripollet s'adhereix al Dia Internacional del Medi Ambient amb una festa a partir de les 5 de la tarda al Jardí de la Casa de Natura. I aquest vespre, teatre al Teatre Auditori amb l'obra Homes de Shakespeare serà a les 10 del vespre i el preu de l'entrada és de 15 euros. Dissabte 6 de juny serà un dia de molta activitat cultural des de primera hora del dematí amb la sortida senderista del GRU des de Sant Pau de Segúries fins a Ripoll. A més, Trobades amb l'Art ha organitzat una sortida a Girona per visitar la catedral, el barri jueu i el museu de la ciutat. A les 10 del matí començarà la festa de final de curs del CIP Tiana de la Riba amb tallers i competicions esportives. A més, el Patronat d'Esports organitza jornada a portes obertes al poliesportiu municipal. A les 12 del migdia, la colla de Gitanes celebra la fi de curs al pati del Centre Cultural i els més petits fent dissabte tenen una cita a la biblioteca amb el CIP de Puces. A 6:15 de la tarda, la Careta estrena l'obra El Mag 2 al Teatre Auditori i a les 7, clausura del curset sardanista a la Torre de Can Mingrat. Finalment, a les 11 de la nit, balla al pavelló Joan Creus. I acabem amb diumenge i més teatre perquè a les 6 de la tarda la secció jove de la Careta estrena Manos Arriba, Esto es Juventud.
El 91.3 Info.
I passem a l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb futbol. Finalment el Ripollet ha quedat quart.
Sí, en 59 punts de 3 de la promoció. La derrota ja fa diverses jornades al camp del Canovella es va marmar la classificació. I finalment els homes de Jordi Muñoz tindran que esperar allò de la carambola de Villar, que es produeixi alguna carambola. El Rubí, campió la Gravenet segon, pugen directament a Vilassar de dalt per a la promoció. El Ripollet, que va empatar a 0 gols al camp de Vilassar, tenia l'oportunitat de fer la promoció si hagués guanyat per més de 2 gols de diferència, cosa que no va ser possible i finalment es classifica en el lloc número 4 amb 59 punts, 58 gols a favor, marcats, 26 a casa i 22 a fora i amb un màxim golejador que ha sigut Edo Marrón amb un total de 12 gols. I hem de dir que en aquest partit, a més, l'entrenador va voler comprar el Ripollet perquè es deixés perdre.
Passem a hoquei, al Ripollet li resten 4 jornades per les vacances.
Al Ripollet li resten 4 jornades, sí senyor, i més manys que aquesta temporada no farà la fase d'ascens, ja que pel moment ocupa el lloc número 11 només que amb 23 punts, i podria inclús perdre algun lloc més, ja que el calendari que li queda és molt difícil. Aquesta setmana rep la visita del Barcino, que és 5è amb 44 punts. La següent tindrà descans. La setmana del dia 21 jugarà a casa contra l'equip del Mollet, que és segon amb 61 punts, i sol li restarà jugar el partit que té atreçat a la pista de la Salle Baranova, que ocupa la plaça número 12, a sols un punt del Ripollet. La dimissió de l'entrenador Òscar Collado i el nou entrenador Jorge García, exjugador de l'equip, no estan donant bons resultats.
I acabem recordant que el mes de juny és el dels campionats locals.
La setmana passada, les 12 hores del futbol sala de l'escola del Roser. Aquest cap de setmana, el clàssic torneig de bàsquet del Sant Gabriel, l'edició número 29, també de la setmana esportiva del Ripollet. El handball Ripollet, que està preparant el seu primer torneig d'aquí de temporada, i el futbol sala, que tindrà que anul·lar el torneig que està preparant perquè els equips que tindrien que participar tenen que pagar una quota d'inscripció de bastants euros i els equips no estan conformes.
Com sempre acabem sabent quins seran els continguts del programa d'avui a l'Infosport.
Avui tindrem els entrenadors i preparadors de la Deput, del Ripollet de Futbol, del Tenis Taula, del Tenis Ripollet i del Víctor Trossés.
Ja us saben que serà a partir de les 7 de la tarda, com sempre amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Demà el Poliesportiu Municipal realitza una jornada de portes obertes amb el suport de la Diputació de Barcelona i en el marc del cicle Dones i Salut 2009 de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. Un cap de setmana on el PAM inicia la seva temporada d'estiu amb l'obertura de la piscina a l'escoberta. La cloenda de l'esport escolar i la tradicional festa de l'esport són altres dels propers esdeveniments que tindran lloc al Poliesportiu i dels quals volem parlar a l'info d'avui. És per això que ens acompanya el president delegat del Patronat Municipal d'Esports, Xavier Peñalando. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com es presenta d'entrada aquesta temporada d'estiu?
Home, la veritat és que la temporada d'estiu sempre es presenta bé, no? La veritat que tothom tenim moltes ganes de que arribi. L'estiu, en definitiva, significa vacances, significa doncs, no, el poder gaudir molt més dels espais, el poder gaudir amb els amics, amb la família, i per tant, jo diria que la temporada sempre es presenta bé.
Parlem d'una temporada amb força feina, no?, pel PAME.
Bueno, jo diria que el PAME és una regidoria o és un espai en el qual sempre tenim molta activitat. Ara potser canviem el tipus d'activitat, ara arriba més una activitat lúdica, més l'activitat de l'aigua, més l'activitat dels esplais, però recordem que durant tot l'any tenim l'activitat de l'organització de l'esport escolar, l'organització de les entitats esportives, les diferents competicions, i a més tot això combinar-ho amb un Ripollet que és molt actiu, que cada vegada té més participació, tant esportiva com cultural, i l'organització i el poder programar tots els espais també té molta feina durant tot l'any.
Com dit a l'inici, demà hi ha programada una jornada de portes obertes. Quines són les activitats que es realitzaran?
Bueno, aquesta activitat de portes obertes és una activitat que venim fent amb la Diputació des de ja fa anys, i en definitiva és poder ensenyar a la població doncs quin tipus d'activitats venim fent durant tot l'any, no? És també la part de l'aquagym, el poder mostrar que tothom pugui veure quin tipus d'instal·lació tenim, i bueno, és com un, diguéssim, com la porta d'entrada al que és la temporada pròpiament de l'estiu, i refermar i ensenyar i mostrar el que és la nostra instal·lació.
Potser el que més denota que comencem aquesta temporada d'estiu és l'obertura de la piscina descoberta, però que sembla que arriba en un cap de setmana que una mica ennuvolat, no? Però bé, hem de destacar que hi ha molta gent que està esperant aquesta obertura. Hi ha alguna novetat respecte d'altres anys?
No, respecte a la piscina descoberta no hi ha cap novetat. Diguéssim que la novetat més important serà que aquesta piscina, que recordem que la vam ampliar, que l'any passat vam poder gaudir d'una nova piscina, doncs que aquesta piscina també passat just quan acabi l'estiu. De fet, sempre fèiem, en el patronat s'aprovava que l'opció de que la primera setmana de setembre fins i tot s'ampliés l'obertura de la piscina. Aquest any això ja ni ho hem aprovat, era sempre estava en funció de que fes bon temps, però aquest any encara que faci bon temps no ho farem. El dia 31 d'agost es tanca la piscina i començarem les obres pel que serà la cobrició de les dues piscines que tenim, les últimes, diguéssim, que es van estrenar, i la nostra il·lusió és que pel gener de l'any 2010 puguem gaudir d'aquesta piscina com a piscina també coberta. Jo crec que hauríem de remarcar, no?, els usos, no? Ara fa uns dies jo mirava amb els tècnics de la casa i miraves els usuaris que havien tingut en la piscina descoberta en l'any 2008, i els usuaris sortia un promig més o menys de 30.000 usuaris al mes, o sigui, 30.000 usos d'aquesta piscina descoberta havien tingut. Més concretament eren 34.000 al juliol i 32.000 a l'agost, que són els dos mesos, diguéssim, sencers, i el juny venien a ser la meitat. Per tant, és una piscina que té molta acceptació, que hi ha molt usuari del poble que la fa servir i que tenim plena ocupació. I a més hem de lligar també això amb els diferents esplais, la pròpia escola d'estiu que organitzem des del Patronat d'Esports, i els esplais i diferents casals d'estius que s'organitzen tant a nivell cultural com també a nivell d'entitats esportives, doncs això ens fa que en aquest moment tinguem una ocupació màxima del que és aquesta piscina.
Hem de dir que el proper cap de setmana el PAME també tancarà la temporada esportiva d'hivern amb la Festa de l'Esport. Què és el que tenen preparat?
Bueno, aquesta Festa de l'Esport també és un acte que venim fent des de fa molts anys. És una festa sobretot per poder gaudir com a finalització del que és la temporada regular, i ho tenim dividit com en dues parts. Hi ha una primera part que és la part dels de matins, on és més lúdica pels nens que han participat de l'expo escolar. Recordem que estem parlant de aproximadament 9.000 fitxes les que tenim en el nostre municipi, i el que fem és una festa, hi haurà inflables, hi haurà jocs, gaudir també de la piscina per part de tots els nens que han participat de l'expo escolar. I després per la tarda nit doncs fem més el tema més pensat i organitzat pels adults, que fem les diferents actuacions dels gimnasos de Ripollet i actuacions a dins del que és la pista de grades que tenim allà al poliesportiu.
Uh-huh. Enguany de moment tampoc es faran aquests reconeixements esportius als quals es tenien una mica acostumats, no?
Això dels reconeixements esportius es va decidir i a més així es va aprovar pel patronat. Això estem canviant el format i volem fer una tipologia de reconeixements esportius en els quals volem fer una festa específica per això, i volem fer-los també els tècnics de la casa, conjuntament evidentment amb els membres del patronat, s'estan fent diferents propostes pel fet de fer reconeixements esportius en diferents classificacions, ja sigui el millor esportista, entrenador, hi ha tota una sèrie de tipologies, s'està treballant i volem fer un acte no en l'espai exactament del patronat, però fer com una petita gala de l'esport ripolletenc.
D'altra banda, hem de destacar que el PAME també col·labora actualment amb el projecte d'esports als parcs. Quina valoració en faria d'aquesta iniciativa de joventut?
Aquesta ha estat una iniciativa que es va fer, no?, dintre d'aquesta col·laboració sempre transversal entre diferents regidories. Ja portem, serà la tercer any que ho fem. Jo crec que la valoració l'hem de fer altament positiva. Jo crec que s'ha de remarcar, no?, la bona connexió, la bona organització que ha hagut per part de les dues regidories, per part dels tècnics d'una banda i una altra. I jo crec que l'acció social que es fa i l'acció d'integració d'aquests joves arrel de l'esport, i a més anant a l'espai on ells estan, que són aquests parcs, doncs jo crec que és una valoració altament positiva i crec que és una línia d'actuació que hem de continuar treballant. També és cert que això va començar amb uns objectius d'una franja d'edat. Hem vist i hem hagut d'anar regulant les activitats perquè la franja d'edat o la tipologia d'usuari no era la que inicialment pensaven fa 3 anys que hi hauria, però la diagnosi que es va fer, doncs jo crec que es van complint, i l'objectiu bàsic d'aquest pla d'esport als parcs doncs està complint, i una valoració altament positiva.
Uh-huh. Abans ens comentava que al setembre començarà aquest cobriment de les piscines descobertes, de dues d'elles. En quin punt es troba actualment l'aplicació del pla director del poliesportiu?
El pla director del poliesportiu, bàsicament el següent punt és aquest, conjuntament amb una actuació també que aprofitarem per fer en el mes d'agost. Aquesta actuació bàsicament està adreçada al tema dels vestidors del poliesportiu, i farem una sèrie d'actuacions, una inversió que són aproximadament 70.000 euros, i el que farem serà ampliació de dutxes tant a la part dels vestidors masculins com als vestidors femenins. Seran 9 dutxes en cadascuna d'aquestes zones, i seran dutxes individualitzades, no? Fa uns anys, quan es va crear el poliesportiu, doncs era com més comú, o la demanda demanava vestidors que fossin usats de forma, no?, de forma més col·lectiva. Ara, pel tema dels cursets, l'organització dels pares, de les mares, qui acompanya, a quin vestidor entren, doncs tenim aquesta necessitat i farem això, 9 dutxes a cadascú dels vestidors. La següent part serà la cobrició de la piscina, i recordem que el pla director, hi ha un tema que també està tot lligat a la modificació del PGM, el pla nord-est, que és la reubicació de la pista d'atletisme. Aquesta part no depèn tan directament del patronat d'esport, sinó que depèn més d'una qüestió més urbanística i més general. Recordem que hi ha una comissió al respecte d'això, i estem una miqueta pendents del desbloqueig d'això per poder ampliar la zona esportiva en aquest lloc.
Uh-huh. Amb aquesta ampliació de la pista d'atletisme podríem dir que finalitzaria tot aquest pla director, o encara queden obres per realitzar?
Pla director, recordem que hi havia això, hi havia també l'ampliació del gimnàs, que en el que són els vestidors de la piscina antiga, piscina descoberta, perdó, faríem un segon nivell, i després aquest pla director marcava, per això ja ho marcava, i a més sempre ho hem dit així claríssimament, a partir de l'any 2011, és a dir, no entraria en aquesta legislatura, la possibilitat de fer un pavelló, un pacte des que li diuen, en el que és la pista multiusos que tenim ara descoberta. Per això, torno a dir, i així sempre s'ha comentat i sempre s'ha dit, això és un projecte que ho marca el pla director, però que no està previst de fer-lo en aquesta legislatura.
Uh-huh. Com han estat rebudes per part dels usuaris les millores aquestes realitzades fins ara al poliesportiu?
Jo crec que el nivell de de confort de les nostres instal·lacions i el nivell de satisfacció per part dels usuaris jo crec que és altament positiu. Aquí sempre hi ha dos paràmetres, no? És quin tipus d'instal·lació tenim, quina quantitat d'usuaris tenim i quina quota tenim. Llavors, quan fem la barreja d'aquestes paràmetres, la valoració i la nota que tenen les nostres instal·lacions realment és molt alta. Jo sempre dic el mateix, no? Fem una comparació o fem una comparativa amb els municipis del voltant, veiem quines quotes tenen, veiem quin tipus d'instal·lació tenen i veiem quina quantitat d'abonats tenen, no? Llavors això és, els nombres en aquest cas doncs diuen clarament que l'èxit de les nostres instal·lacions està sent molt elevat. Això no significa que hem de tenir un missatge de cofoisme i de conformar-nos, hem de treballar per millorar, però creiem que està molt bé. A més també s'han iniciat activitats que han tingut, la veritat, que molt èxit. Hem tingut tant èxit que la demanda ens cobreix l'oferta que en aquests moments podem oferir per l'espai que tenim, no? El curs aquest del BAU, les activitats obertes amb unes quotes molt accessibles i amb uns horaris molt flexibles, doncs hem tingut un èxit molt important.
Mm-hmm. Nosaltres, només per acabar, una curiositat. Vostè utilitza les instal·lacions del PAME com usuari?
Sí, jo sóc regidor d'esport i esportista, i abans de ser regidor d'esport ja era esportista, i segurament quan decidi ser regidor d'esport continuo sent esportista. Per tant, és el meu principal hobby l'esport, i sí, sóc usuari.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, per haver-nos acompanyat, el president delegat del Patronat Municipal d'Esport, Xavier Peñarando, i un cap de setmana, esperem que no plogui en aquesta obertura de piscines.
Esperem que així sigui, que tinguin un bon cap de setmana i tothom puguem gaudir d'aquesta obertura. Moltes gràcies a vosaltres.
A vostè. I fins aquí l'info d'avui, divendres 5 de juny. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart, i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.